Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Sí.
Un moment, ja sé què he de fer. Sí, què he de fer? Doncs saludar la gent que entra al Barça reservat. Benvinguts, passeu aquí al Barça reservat. Episodi 36. I és episodi del Barça reservat després de tot l'afer Ter Stegen, que ara en parlàvem. Quin afer? Què ha passat amb Ter Stegen? Doncs l'últim episodi vam explicar una informació de Ter Stegen, que després doncs, a Ter Stegen li va arribar aquesta informació i va penjar una història al seu Instagram i un tuit i una piulada on va fer un, diguem-ho clarament, un desmentit descomunal.
Citant el Barça reservat.
Citant això, sí, el Barça reservat. Per tant, aquest episodi del Barça reservat...
I clar, tothom escolta el Barça reservat, a veure què...
El patrocina l'història de Ter Stegen. Bé, no, en parlarem de tot això. Farem aquesta secció periodisme per periodistes, aquí amb el Jaime Miguel, el Ramon Salmurri i el Bernat Soler. Però abans, aquest episodi també el que fem és seguir una miqueta el fil, estirar una miqueta el fil de tota la informació que ha explicat aquests dies al Tot Costa el Ramon Salmurri, d'aquest trencament que es va produir els últims dies ja, les últimes setmanes, vaja, de Xavi i el seu staff amb el club, i concretament amb algunes persones en concret, sobretot de la comissió esportiva, i anirem afegint algun detall més... algun sobrenom que hi ha dins de la comissió esportiva.
Bé, de l'intorn.
De l'intorn, d'aquest famós intorn. Mira
el famós
que
l'intorn, l'intorn que tant va cridar l'atenció, ha estat molt protagonista d'aquest adéu de Xavi.
Al final aquest intorn ha tingut més pes del que a tothom li hauria agradat segurament, però en negatiu. Però bé, per entendre una mica la sensació que... com van viure allà dins l'estaf de Xavi tots aquests últims dies o últimes setmanes al Barça, per entendre una miqueta com ho van viure, només us explicarem com defineixen ells el que creuen que s'està vivint dins del Barça, sobretot en tota aquesta relació de tota l'àrea més esportiva, directiva esportiva, i l'estaf de Xavi. Li posen un nom. I ells parlen?
L'estaf de Xavi,
sí.
Li ha posat un nom a la situació en la que han viscut el club.
Que s'han vist ells també immersos en tota aquesta situació, que ha estat fins a un punt desagradable per ells, uh-huh. I que no han acabat d'entendre com han arribat a aquesta situació.
No és la setmana tràgica, no?
No és la setmana tràgica, no, però és un nom que el tenim nosaltres que molt, molt present, vaja, malauradament, sí. Perquè el nom és Operació Catalunya.
Ostres.
Operació Catalunya és com per refereixen a tot això que han estat visquent.
És a dir, refereixen a aquesta guerra bruta que des de diferents... parlo de l'Operació Catalunya política, no? Des de diferents estaments de l'estat espanyol, judicial, mediàtic, polític, s'ha anat a desacreditar i a culpabilitzar i a fins i tot empresonar gent, no?
Sí, home, al Barça no arribem a aquests extrems.
És una guerra bruta.
Però és una guerra bruta, sí. Doncs una mica aquesta és la sensació que han tingut, que sobretot el que no ha estat és que tothom hagi remat a favor d'ells, en aquest cas del projecte de Xavi, i per tant s'han trobat immersos enmig d'aquesta Operació Catalunya, parlant de clavegueres, doncs ells també parlen d'aquestes clavegueres que hi ha al Barça, i clar, aquí... la gran incògnita, la gran pregunta és, llavors, qui és el comissari Villarejo de tota aquesta Operació Catalunya al Barça? N'hi ha o no n'hi ha?
N'hi ha un. A ulls de l'estaf hi ha un comissari Villarejo al Futbol Club Barcelona, que ha estat l'encarregat, o gairebé diria que l'ideòleg, de tota aquesta Operació Catalunya, que és Alejandro Echevarría.
Jo et diria que tampoc ens sorprèn, ara que li diguin...
De fet, donar el perfil, no?
No, dic perquè doni el perfil, sinó per com el tenen ells, no? Sí. La concepció que tenen d'ell, però és com li diuen...
Sí, sí, a ulls del cos tècnic del Barça...
De l'ex-cos tècnic,
Sí, de l'ex-cos tècnic del Barça, diguem-ne que Alejandro Echevarría s'ha comportat com... no? Això que des de les clavegueres de l'Estat doncs ha fet el mateix per intentar... dividir o torpedinar la figura de l'entrenador, i això ha acabat forçant la seva sortida.
Comissari Villarejo, Alejandro Echevarría. Ara farem com un joc, perquè, clar, aquesta Operació Catalunya té molts membres, té moltes persones que formen part, Javi. I llavors agafarem, clar, sobretot la comissió esportiva. I tenen tots, pràcticament tothom té un sobrenom.
Sí, de fet, el Villarejo que diu a l'Alejandro Echevarría, una cosa és el que diu a l'estaf. que li he posat aquest sobrenom, però és que, clar, a la plantilla hi ha moltes persones i no només a l'estaf, no? Hi ha jugadors, i aleshores ell també té un altre sobrenom que li van posar fa poc.
Sobrenoms que es puguin dir, eh?
Sí, que es puguin dir. D'acord. I aquest sí que jo crec que quan m'ho van dir...
Vas pensar bé?
Sí, bueno, té gràcia, fins i tot,
a veure.
Perquè li diuen, allà dintre li deien, bueno, o li diuen, clar, el Piolín.
Piolín, bé, en la mateixa línia anem, llavors.
Piolín, sí. Però jo crec que més que per tema... Recordem aquello, els piolins, que eren els que van venir allà a repartir estopes.
Més que per l'1 d'octubre...
No, que he rebuscat. No, jo crec que més és per piar.
D'acord.
Perquè els jugadors se senten com una mica... també, per part d'Alejandro Echevarría, com una mica...
Una mica traïts.
No sé si traïts, però sí que les ha utilitzat.
Tot això són sensacions que es tenen dins del vestidor, sí, eh? Que no estem dient que nosaltres hagi estat així, no sabem si Alejandro Echevarría ha fet tot això.
I clar, per això, quan van dir aquest sobrenom, dic, em sembla que té fins i tot una certa gràcia, no? Perquè tampoc no té molta mala llet, però té el suficient toc de profunditat, no? Que dius, bueno, no està malament. Però bueno, no és l'únic, com ben dius.
No és l'únic. No. Alejandro Echevarría, entre Villarejo i Piolín.
Anem al Deco. El Deco té un sobrenom que dius... Tampoc han estat 4 anys a la universitat pensant com fer-ho, eh? Perquè la veritat que quan m'han dit, una mica més imaginació, com aquest de Piolín, tampoc aniria mal. Perquè li diuen, al Deco li diuen Méndez.
El Méndez.
El Méndez.
Bé.
Per la seva relació amb la gent portuguesa. Eh?
Clar, i perquè els jugadors que deia, més o menys té més feeling, no? Doncs potser són aquests portuguesos que venen a través de Méndez. Bueno, dius, encara t'ho compro, però té poc recorregut.
Un altre, a veure.
A veure.
Qui més podem dir?
El Joan Soler. El Joan Soler també li han posat...
Joan Soler, directiu, responsable del futbol base, que forma part de la comissió esportiva.
Clar, quan van dir aquest sobrenom...
No vas entendre.
Jo no vas entendre res i vas tenir que mirar Wikipedia. I quan vas mirar Wikipedia vas dir, vale...
Que té una pàgina de Wikipedia, Joan Soler.
Bueno, Wikipedia, sou Google... I aleshores...
Veure,
no creu, no sé, Google.
Però quin nom era?
Google. El nom és el Peixater.
El Peixater. Ah, perquè la família
té
un negoci de...
Clar, però jo quan va dir... No entenc.
Clar, que dius que
va a pescar amb la canya. No, es veu que té una empresa i li diuen aquest nom.
El Peixater.
Després, curiosament, el Bojan Krikić no té. O no li s'ha donat per donar-li un sobrenom o no li fa gràcia. Després, ja els altres ja és més delicat.
Els altres aquí estaríem parlant.
Per exemple, Enric Masip, que és una persona que ja veiem que tampoc té massa recorregut segons dintre del vestidor, segons amb qui, no?
No té gaire...
l'estaf, evidentment.
El que vols dir és que no té gaire amistat amb persones de l'estaf, no?
Exacte. No té massa afinitat, podríem dir, en les persones de l'estaf.
I ja vam explicar aquí també que la plantilla tampoc se l'acabava de veure amb confiança.
Amb bons ulls, sí.
Doncs aquest té un sobrenom que prefereixo no dir.
Perquè és ofensiu. Perquè és una mica, jo crec que...
Sí?
Ja, millor, per què? No ens posarem aquí a donar problemes i tal. Però bueno, té sobrenom. Igual que Bojan Krikić no té.
Ell en té un.
El Massip en té un que seria Falton, no?
Sí, que seria... O sigui, és un sobrenom que dius, m'ho crec, però no fa falta.
O sigui, t'encaixa, dius, jo l'hauria tret, però no cal. No,
un Villarejo, però a lo bruto, vamos.
No el diguem. Ja està, fins aquí. Enric Massip. I llavors què ens falta a la comissió esportiva?
Bueno, Juste.
Ah, Juste, Rafa Juste.
Juste no he sabut trobar-li...
No. Bé, doncs ens quedem amb el Peixater, el Méndez i el Villarejo Piolín.
I el president?
El president, mira, aquest és l'únic que no li
jo
vas...
Jo crec que el president és el presi d'aquí, no passem, no?
No li vas preguntar a qui em va explicar totes aquestes
també
històries.
També dic que de l'altra banda cap al vestidor i cap a l'estaf també hi ha sobrenoms.
També.
I també hi ha sobrenoms que jo... Ostres, que algun que m'han dit és una mica de mala idea.
En direu algun o deixarem...
Per exemple, els que treballen amb els vídeos, els analistes, els diuen els Danone.
Els Danone?
Sí. I jo de veritat no sabia per què, però per què. Es veu que crec que un d'ells, dels tres, va treballar a una... No sé si una fàbrica de Danone o relacionat amb els iogurts o...
Que s'estopa, dirien, els Seat.
I llavors era una... Clar, és un sobrenom una mica... despectiu sí. per no valorar la seva feina com una mica com a...
Bé, ara... també hi havia un altre sobrenom despectiu, en aquest cas el responsable de l'oficina d'atenció al jugador,
el Joel González.
El karateka. Quan ell és taekwondista.
Olímpic. Medallista. Or. O sigui, no olímpic.
És a dir,
un
dels esportistes més importants que hem tingut a casa nostra. I, doncs, la manera de rebaixar-li aquest estatus és allò, no?, el karateka.
A veure...
Són coses una mica...
Lletges.
Sí.
O sigui, a l'estiarti li dirien el nadador. Sí. Deve del waterpolista, el nadador.
Sí, no? Li podien dir. Podien fer així.
O el piscina.
O el piscina, sí. El Pepito Piscina. El més...
També et dic que sobrenoms així, tothom, els grups, a la feina, vull dir, això ho fas i és normal. Ara, clar, quan van acompanyats, que saps que hi ha aquesta relació, mala relació, aquesta tensió, i que van amb mala idea, doncs, clar, això ja... Però vaja, aquests són els sobrenoms.
Quin mal
rotllo, tu. Traiem-nos la mala vibra, però jo crec que no, perquè seguim, perquè és que avui el reservat, mira, és el que hi ha, tu, ens ha tocat això. Perquè Enric Macip ens hem quedat sense el sobrenom, però és una de les persones, clarament, que ha tingut molts episodis d'atenció amb l'estaf de Xavi. I un d'ells, Salmurri, està relacionat, diria, amb la part física.
Sí, a veure, la relació entre Enric Masip i Xavi Hernández, entre Xavi Hernández i Enric Masip, ha acabat com el Rosari de l'Aurora, en la línia d'Alejandro Echeverría o Joan Soler. Són aquests...
Jo crec que tres... aquesta és la primera que, va, que
sí,
ja no va...
Sí, aquesta ja des del primer dia, sí. Diguem-ne que allò ja anava pel pedregar. Però Enric Masip sempre ha sigut molt crític amb un aspecte concret del Barça de Xavi, que és el treball físic, la preparació física. Masip tot sovint ha considerat que el Barça no estava ben treballat físicament. I això, aquest és un discurs que al cos tècnic del Barça li sentava especialment malament. Bàsicament, per dues raons. El primer que deien és que aquesta és una lectura que fa algú que no entén el joc. No? Tots hem tingut... No, és que no corren prou, o no van prou forts al xoc. Que quan entens el joc, la teva mirada és una mica més evolucionada. I que aquest comentari que feia Enric Masip era fruit del seu desconeixement del joc. I, a més, ho justificaven dient que ells tenien dades i que Enric Masip també hi té accés, que demostraven que això no era així. Posen d'exemple la lliga que guanya el Barça de Xavi, on és l'equip que corre més quilòmetres, més distància. El Barça és l'equip que corre un total de més quilòmetres.
Això és la primera temporada. La primera
lliga. L'any que guanyen la lliga. I són el segon equip en esforços d'alta intensitat. És a dir, aquells sprints a màxima velocitat, quanta distància has corregut. Doncs el Barça és el segon equip. I a tot això t'hi afegeixen que, a més, cal entendre que el Barça no és un equip amb Tchouaméni, Camavingues, Fede Valverde, és a dir, un perfil de jugador amb molt desplegament físic.
Tot això li van explicar o a Enric Masip, o ell, en teoria, ja hi tenia accés, vol dir, aquestes dades.
Ell hi tenia accés, no... però, a més, és un comentari que s'ha fet i és una qüestió que s'ha tocat, però que aquesta problemàtica ve de molt temps enrere i que Enric Masip era especialment crític amb això i és una cosa que l'estaf de Xavi no en tenia de cap de les maneres.
De fet, l'aspecte físic ara amb el nou estaf de Hansi Flick és una part que des del club sempre han dit aquests dies que volen reforçar i que per això van dir la persona Julio Tous, un especialista en força, que ho han reforçat amb Julio Tous.
De fet, Julio Tous, ara ja es pot dir, no venia a fer el treball de força, venia a coordinar la preparació física, tant d'entrenament com de gimnàs. El que passa és que en aquell moment no es podia dir per no faltar una mica la feina de l'Ivan Torres. Però era evident que Julio Tous no era un home que venia a ser segon de ningú.
No,
ja tenia un currículum molt important. I aleshores a ell li van vendre la moto o li van dir que venia a coordinar-ho tot. Què passa? Que es va amagar una mica dient no, faran una mica una tasca coordinada entre ell i l'Ivan. No.
Era ell havia
era
de ser el cap.
El nou cap.
Bé, veurem ara si...
Ara veurem
de
perquè...
fet...
Clar, veiem dues persones al Flick i un és entrenador de porters, i això segur que no serà.
No serà el dels seus dos ajudants.
Clar,
no?
A veure quina tasca
de
també.
De Julio Tous, de fet, aquestes últimes setmanes que van dir que arribaria, però que encara no estava treballant, sí que ho estava fent, o com a mínim d'assessor, perquè, per exemple, Pedri, que ha agafat un preparador físic nou des de fa dos mesos, o dos mesos abans d'acabar la temporada, li va recomanar Julio Tous. Vull dir, Julio Tous va parlar amb Pedri, i li va explicar, va dir, a veure, es van asseure i van dir, escolta, amb tu hem de canviar alguna cosa i hem d'intentar millorar, i va dir, agafa't aquest preparador físic. Vull dir que ja exercia o exerceix d'alguna manera Julio Tous. L'altra persona amb el que en principi han de fer tàndem per aquesta superària que volen crear de tota la part física és Raúl Martínez, que ja hi treballava. De fet, és que el fitxa Xavi.
Exacte, és que aquest és el tema. O sigui, aquesta és una de les coses que deixa perplex Xavi Hernández, perquè Raúl Martínez s'acosta al Barça, diguem-ne, per intervenció de Xavi Hernández. Diu, escolta, ens cal reforç aquí, aquesta persona ens podria ajudar, no forma part directa de l'estructura del club, sí com a element extern, però comença a col·laborar amb el Barça per ordre de Xavi Hernández, fins que arriba un moment on el club li diu, escolta, no podem pagar els seus serveis, hem de prescindir de Raúl Martínez. Aleshores, hi ha algun seguit de jugadors, Gavi i Pedri, per exemple, que comencen a reclamar la intervenció de Raúl Martínez d'altra vegada, i aleshores és quan a Xavi li diuen, escolta, hem de reforçar el cos tècnic, hem de portar a Raúl Martínez. I clar, la mirada de Xavi és, home, ah, però si jo ja el vaig portar, no? I em veu dir que aquí no podia seguir. Sí, sí.
Tot plegat, de veritat, que està quedant tot... Mira, ara anava a parlar de l'afer Ter Stegen, m'espero, perquè també seria com més mal rotllo. Anava a parlar d'una altra qüestió una mica més, no sé com dir, més... no, feliç, no ho sé, però diferent. Com a mínim no porta tan mal rotllo. No,
light,
Bernat?
Light,
més light, més light.
Light. Sí, sí.
Anava a parlar de samarretes i màrqueting.
Sí,
va,
sí.
Que és el tema, no, del Bernat Soler.
No de la nova samarreta, que encara no,
mare,
no
encara
sabem
com serà. És que tenim tantes
serà,
carpetes per obrir encara.
Ni qui la farà.
No. Sí, home, Nike, en principi, sí, Nike, però aquesta cor està...
Pensa que la major part de clubs europeus ja han presentat la nova samarreta la temporada que ve i la tenen a la venda.
Sí.
A casa de Barça ni sabem com serà, ni, evidentment, està
no cal,
a la venda.
O sigui, ja ho
però
farem.
Jo sabeu que tinc una dèria amb el tema de les samarretes, i aquesta temporada, els que seguiu la TDT, doncs segurament ja n'esteu al cas, m'he dedicat a comptar quines samarretes es posava el Barça en cada partit, perquè jo veia que el Barça, jo sóc molt antic i a mi aquestes coses m'agraden tradicionals, anava poc de blaugrana. Que són els colors del Barça.
Sí.
Que si un dia groc,
sí,
si un dia blanc, si un dia verd.
Sí.
Total, he anat fent el recompte, el recordaré per aquells que no n'estiguin al cas. El Barça ha jugat 53 partits en total, oficials, sí, aquesta temporada. En 29 partits ha vestit de blaugrana i en 24 ha vestit d'un altre color. És a dir, que no és 50%, però déu-n'hi-do,
Sí.
29 de blaugrana, sí, i 24 d'un altre color. Quins colors? En 12 ocasions ha vestit amb la samarreta de la senyera, és a dir, de groc amb la senyera. En 6 ocasions ha vestit de color aquell blau-verd, el nom tècnic és Light Aqua, aquella mena de verd turquesa o blau. I en 6 ocasions, en 6 partits només, ha vestit de blanc. I aquí és on vull anar a parar, perquè recordeu que quan el Barça va presentar la samarreta blanca, que és la segona equipació oficial d'aquesta temporada, va ser un impacte. Primer,
sí,
perquè és la primera vegada des de fa molts anys, perquè el Barça és veritat que en el passat havia vestit de blanc en alguna ocasió, que presentava una samarreta blanca. A més, es va tot alimentar d'una llegenda, d'una mítica, que si Johan Cruyff...
Sí, sí, ho recordo.
Un partit, Cruyff va vestir de blanc, ho vull recordar.
No, però la va vestir,
sí,
això és veritat.
Sí. I, això es va traduir en un èxit, perquè les samarretes que impacten, perquè trenquen, generen molts adeptes i també molts detractors, però els adeptes la compren. Per tant, el Barça va posar a la venda aquesta samarreta i la va vendre molt bé. Un 20% de les vendes totals de samarretes corresponien a la blanca, que és una xifra molt alta per una segona equipació. Però dius, ja, però si té tant èxit i agrada tant, per què només l'han vestit 6 vegades en tota la temporada? Hi ha dues explicacions. Bé, per cert, si voleu saber, la van vestir contra el Villarreal, contra el Mallorca, contra el Shakhtar Donetsk o Osasuna, i dues vegades amb l'Atlètic Club de Bilbao.
No té res a veure amb els resultats. Que no hi hagi supersticiós aquí,
no,
eh?
No. La veritat és que no.
Exacte, van perdre, això segur.
Una, sí,
sí,
però
i amb
la
l'Atlètic
resta...
a la Copa també.
Bé, dos, bé. Bé.
Però
potser
nosaltres
sí.
Que són tot...
Quasi un 50%.
I amb un empat
50%.
I un victòria.
Ah, no,
és igual,
bé,
és igual. Perquè el Barça porta tampoc aquesta samarreta. Hi ha dos motius principals. Un, perquè... Per molt que sigui blanca, resulta que els àrbitres, quan els hi presenten les equipacions en un partit, tenen molt en compte els pantalons i les mitges, perquè pantalons i mitges són zones...
Diguem,
el tren inferior dels futbolistes, on hi ha molta acció, perquè la pilota va per terra, un rebot, unes mans, i aleshores sempre que hi hagi una possibilitat de confondre i de no distingir bé els colors, doncs se la tombaven, i per tant el Barça no ha pogut vestir en moltes ocasions amb l'equipació segona, que era samarreta blanca, pantalons blaus i mitges blaugranes, perquè per culpa dels pantalons i de les mitges. I clar, el que no farà serà vestir tot de blanc, no? Perquè una cosa és anar amb una samarreta blanca...
És demanar massa, llavors. llavors, per però
hi ha una altra, hi ha una altra explicació, és que com que quan tu fas una segona equipació, doncs fas una previsió de vendes, si resulta que aquesta previsió va molt bé, se t'acaba l'estoc. Esclar, aleshores, quin sentit té que tu vagis promocionant aquesta samarreta i després vas a comprar-la i no la trobes? Per exemple, jo m'hi he fixat avui a la web del Barça, l'edició blanca de la Champions, queden molt poques talles i són les més extremes, no? Sí. O la S o la XXL.
M'estàs dient que la samarreta blanca ha mort d'èxit?
Sí, és un bon titular, sí, sí, sí. Per tant, 6 vegades, en 6 ocasions, el Barça aquest tan mític de la samarreta blanca, 6 partits haurà vestit la samarreta blanca, perquè l'any que ve ja desapareix i se'n veuran de noves.
O sigui, al final
la
segona equipació del Barça és la senyera. Aquesta, i després per màrqueting,
aquest
doncs,
any sí, sí,
i en general. No?
Sí, després, perquè és, oficialment és la quarta equipació.
Ja, però a la pràctica... Bé, home, és cert que quan tens la negra, no? Que no sé si aquest any tindràs la
l'any
negra...
L'any que ve, teòricament, és negra, sí.
Bé, aquesta
i aquesta
també...
que ha circulat en les xarxes que jo he vist, jo no tinc ni idea, aquesta verda blanca, l'has vist tu o no?
Jo no
sí,
l'he vist,
tercera,
però teòricament és la tercera.
Però és que és horrorosa.
Sí, sí, és una...
És infame.
Però la primera serà molt bonica, ja s'ha de compensar.
La primera buscarà jugar amb la samarreta del centenari...
25 aniversari... Sí, sí, sí. No, estarà bé, Javi, estarà bé.
Però, com veieu, aquí el que interessa és vendre-les i si es venen, després si te la poses o no. És a dir, clar, tu tindràs la blanca i dius, no, la samarreta del Barça... Ja, però la Barça de 6 partits, tampoc no...
Tu la vols destrossar, aquesta samarreta? Doncs què has dit?
A mi no m'agrada que el Barça es vesteixi de blanc. Jo vaig de blanc, perquè és un color que m'agrada pel carrer.
Però és que ha donat
la turra tota la temporada, la samarreta blanca.
El Barça no va de blanc. Qui va de blanc és el Madrid.
Exactament.
Que de veritat. Mira, doncs, a samarretes, el Joan Colomines em va explicar l'altre dia una... La veritat és que és bastant curiós.
El nostre company de les tardes.
De les tardes d'esport, sí. El Joan, que segur que ho està escoltant. Joan, merci, perquè em va venir i m'ha dit, escolta, diu, tu saps... I dic, doncs no ho sabia.
I ara... I què et va dir?
S'acaba aquí, no. dic què? I diu, l'altre dia... I això estem parlant, ens hem de situar en setmana abans de saber que Xavi marxava i abans de Flick, vull dir, això és... Xavi continuava. En aquest context, últimes jornades de Lliga. Araujo, Ronald Araujo, va fer una petició a la botiga del Barça, una comanda molt especial, perquè va demanar 40 samarretes seves del Barça amb el seu nom. I clar, això, el Joan, li explicaven al Joan, que aquest tipus de comandes a final de temporada d'un jugador amb tant número de samarretes, sempre les fan els jugadors que marxen a l'estiu, perquè volen de record, per regalar a la seva família, als seus amics. Clar, i Araujo va fer aquesta comanda i els va sorprendre. Ostres, allò, mentre el que s'estava parlant a les últimes jornades, a veure si això vol dir realment que marxarà. Ara, clar, insistim, tot això, el Joan Colomines m'ho va explicar abans de tot el que ha passat després ràpidament, que és que Xavi marxa i arriba Hansi Flick.
No sé si Hansi Flick... Vols dir que tornarà la comanda, no?
Aquí
teniu les samarretes, que a dit que em quedo.
Però aquestes ja són de segona mà, perquè a més a més són velles, perquè aquestes ja no es faran servir més. Perquè aquest model també
aquest
desapareix.
Tampoc. Doncs escolta, allà tornarà amb les bossetes i què faig? Doncs Ronald Araujo, veurem què passa amb Araujo.
Va, tu no has de respondre a Ter Stegen.
No, a veure, el cas...
Per al·lusions.
I des de tot el meu gran... la gran admiració que tinc cap al porter del Barça. Ter Stegen, bé, doncs el que hem explicat en l'últim episodi és que després del partit del Girona, que és cert que em vaig equivocar perquè em vaig referir i vaig dir al partit del Girona de la primera volta al desembre i no, ho hauria d'haver situat en el partit del Girona de la segona volta, després d'aquell partit que el Barça perd, hi ha una reunió de Ter Stegen al despatx de Deco, on allà li pregunten, bé, parlen de com està l'equip i Ter Stegen, com a un dels capitans que és de l'equip, trasllada el malestar que hi havia al vestidor entre alguns jugadors perquè s'havien tornat a sentir assenyalats per Xavi després del partit a la roda de premsa i que no era la primera vegada i que això provocava cert malestar. Això és el que vam explicar. No vam... Ens vam equivocar amb el partit del Girona, no primera volta, segona volta. Ja està. De fet, no vaig dir en aquell moment que va ser el despatx de Deco, però ho diem. Va ser el despatx de Deco a la Ciutat Esportiva. Bé, després d'això, doncs, Ter Stegen li va arribar aquesta informació no escoltant el podcast i les explicacions, sinó per el que després es fan tuits, els arriben tuits, els arriba la notícia que també es va fer a Sport 3 amb la seva foto, i això el va posar molt nerviós. Perquè ell va veure un titular de la notícia on s'enfocava més amb el malestar general de jugadors que s'havien queixat a la porta de certes coses de Xavi, però que no ens referíem a ell. Allò era una altra informació que vam explicar, i eren altres jugadors, i no cal dir noms, però ja com tot el que ha passat després, doncs ja us podeu imaginar qui eren. I ell no li va agradar veure's en aquells dies, sobretot en què ja s'estava parlant del comiat de Xavi, la seva foto relacionada amb que ell hagués tingut part de culpa en fer fora Xavi, perquè sobretot ell diu que ell amb Xavi no tenia cap problema. Doncs bé, nosaltres vam explicar aquesta informació, ell es va enfadar molt, m'expliquen que es va enfadar, però molt, molt, moltíssim aquell dia a l'entrenament, és a dir, que si m'hagués tingut davant m'hauria dit de tot, bé, molt enfadat, i que llavors ell per això fa aquell desmentit, perquè diu que no és veritat. Ell considera i creu que Ter Stegen, perquè així ens ho han fet arribar, que aquesta informació ha estat filtrada amb mala intenció també, com tot està passant últimament.
Però Villarejo.
Per Villarejo, segurament dins d'aquesta operació Catalunya. Ens hem intentat posar en contacte amb el seu entorn, amb el seu agent, no ens va agafar el telèfon. No, de fet, ja ens ha fet arribar que no vol parlar amb nosaltres perquè està molt enfadat. Hem fet arribar un missatge a Ter Stegen per donar l'explicació. De moment no tenim resposta. En qualsevol cas, sí que el que us puc explicar és que vam tornar a repreguntar, evidentment, després de tot això, per la informació que havíem explicat, i ens van donar aquest més detall, que va ser el despatx d'Eco, que va haver-hi aquesta conversa, que tampoc trobo que sigui tan greu, la conversa. I, de fet, després d'aquesta conversa, fins i tot, a Ter Stegen li pregunten, no ell ho diu, sinó que li pregunten per Hansi Flick ja, després del Girona, en aquesta mateixa conversa. I ell, doncs, bé, parla de Hansi Flick bé com a un jugador que coneix Hansi Flick i que, evidentment, ha estat a la selecció alemanya amb ell i va parlar molt bé, però ja està. No estic dient que després Ter Stegen digués sí, molt millor que Xavi. No. Però li pregunten fins i tot de Hansi Flick i també es parla d'això en aquesta conversa. Em sap molt greu, evidentment, que s'hagi produït aquest episodi amb Ter Stegen, però bé, nosaltres només som responsables del que expliquem i en aquest cas, doncs, insistim en aquesta informació que tenim. Bé, això és el periodisme per periodistes.
Lo que sí que és una constatació de que ja li estaven buscant les pessigolles a Xavi
preguntant per Hansi Flick, sí.
Abans de la roda de premsa d'Almeria, que tothom parla que és el detonant. Doncs sembla que ja estaven buscant-li les pessigolles.
Ja sortia, sí. Ja hi havia alguna cosa. És que aquell partit al Girona...
Aquí l'ha explicat, el Barça ha reservat moltes coses i molt interessants.
Allò va canviar alguna cosa. Però vaja, ara ja estem en una nova era, Hansi Flick. De fet, Ter Stegen, Gundogan i Lewandowski parlen molt bé de Hansi Flick i quin show que hem viscut amb Hansi Flick, també, aquests dos dies que ha estat per Barcelona.
Sí, sí.
Per autèntica persecució
per
Hansi
cert,
Flick.
Per cert, m'han dit que...
Compte, que quan comença algú... M'han dit...
Que a les oficines del Barça, concretament del Departament de Comunicació, hi havia eufòria, no sé si fins i tot s'han arribat a obrir ampolles de cava. Eufòria, hi ha hagut que n'aprenguin.
Per Hansi Flick.
Perquè el Barça ha aconseguit que la premsa no fes cap fotografia, més enllà d'una que crec que ha publicat el diari Sport,
sí.
Però cap fotografia de Hansi Flick a Barcelona. Hi ha hagut una persecució per tot arreu, una furgoneta negra, però realment no hi ha hagut cap mitjà de comunicació, cap periodista que hagi aconseguit una foto en condicions de Hansi Flick a Barcelona, o com es feia abans, fins i tot amb la samarreta del Barça, o amb el diari, no?
Sí.
Esport, Mundo Deportivo. I que això havia generat una gran satisfacció.
Com un títol, s'ha
al Departament de Comunicació. Exacte. Jo crec que el palmarès del Barça el podria incloure, aquest títol. Sí, perquè una temporada en blanc, ostres, doncs com a mínim no s'ha aconseguit ni el Pichichi ni el Samora tampoc, però s'ha aconseguit que la premsa no li fes una foto a Hansi Flick abans que la publiqués al Barça. Crec que, sí, jo crec que el Museu del Barça,
una
vitrina...
Una foto a Hansi Flick,
el
ho hem aconseguit.
Que n'aprenguin, no?
Que n'aprenguin.
Que n'aprenguin.
No, això jo no sé si s'ha dit, Però...
Som-hi, ho hem aconseguit. Jo, de veritat, tot plegat ha estat una miqueta ridícul per totes dues parts. Segurament també des dels mitjans no hem fet un seguiment una mica exagerat en certs moments. I tot el que ha fet el Barça d'amagar-lo amb furgoneta, que no el vegi ningú. No, és que no entenc quin és el benefici. Al final, pràcticament, és que has presentat amb un comunicat Hansi Flick.
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.